Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per anar ben abrigats. Encara bufa la tramuntana.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Està clara quina hora és, de fet ho acabo de comunicar fa pocs segons. Avui és dilluns 14 de gener del 2019 i a aquesta hora la vida torna a la comarca. Anem amb presses. Bé, de fet, jo ja fa estona que hi vaig per preparar-me el bon dia, són les 8. És dilluns i per la gent que ha fet cap de setmana es nota. El moment que sona el despertador o en el cas d'alguns membres de l'equip de Ràdio Capital que s'han despertat amb la meva veu. Tothom a córrer. Fem tard perquè ens hem adormit. S'està molt bé al llit amb el nòrdic, tenint en compte la fred que fa. I aquella típica frase de cada matí, quan se'ns enganxen els llençols o el moment de posposar uns minuts més l'alarma. Cada setmana en som conscients que ens passarà i, efectivament, cada setmana ens acaba passant. Ens quedem adormits, dos minuts més, allargant el màxim que podem. Segurament hi haurà qui dirà que ell o ella, quan es desperta, s'aixeca directament del llit i ja està actiu. Normalment, cal dir que no és el meu cas. Soc d'aquells que intenta allargar un parell de minuts més donant voltes pel llit, estirar el temps, encara que el temps, com nosaltres, també corri. Soc d'aquelles persones que m'agraden aquells dos minuts. Concretament, els dos minuts que molts de vosaltres heu aconseguit allargar el fet d'aixecar-se al llit mentre escoltàveu aquesta portada. Són les 8 i 2 minuts i esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio La Bisbal.
Supermatí.
I amb tot l'equip de redacció que ja està preparat i amb una gran quantitat de notícies que portem avui i que passen, començant per la Bisbal. L'alcalde de la Bisbal, Lluís Saiz, va estar divendres passat al Supermatí de Ràdio Capital i vam començar parlant sobre el tema de l'aigua, sempre tan d'actualitat a la Bisbal. L'alcalde ens va explicar que les obres del nou sistema de trasbassament de l'estació de Fontanilles fins als diferents pous dels municipis ja s'han acabat i d'aquí a pocs dies començarà a funcionar. Això suposarà d'entrada un estalvi econòmic en permetre que deixen de funcionar els filtres de carbó actiu ni que s'han d'evitar la contaminació de l'aigua fins ara, garantint la qualitat de l'aigua i que ara són de lloguer. Actualment costa uns 70.000 euros l'any a repartir entre la Bisbal i Forallac, quantitat a la que s'hauria de sumar l'estalvi per la renovació del carbó que encara no s'ha fet i té un cost més elevat. Vam parlar, però, moltes més coses, oi que sí, Manel Magrinyà? Bon dia.
Bon dia, i tant que sí. Per exemple, de l'obra que és una mica el buc insígnia del darrer mandat de Lluís Saiz.
Convençut que al final d'aquest primer trimestre d'aquest any l'Ajuntament d'ell estarà en marxa i en funcionament i a servei dels ciutadans.
I també vam aprofitar per fer un extens repàs per tota l'actualitat de la Bisbal.
El Consorci de la Costa Brava facturarà una reforma integral de la depuradora de Palamós amb una inversió prevista de 20 milions d'euros. Ariadna Sala, bon dia.
Bon dia. Es tracta de dos projectes de rehabilitació integral i ampliació de la depuradora, que s'inclouen en un pack més ampli de 7 actuacions, que es faran en diversos municipis del litoral gironí durant els propers 3 anys.
I a Palamós ja s'han iniciat les obres de remodelació de la plaça Vila Romà i s'urbanitzarà l'Eixample. Aquest últim cas es farà una reforma integral als carrers i començarà d'aquí a un mes amb un termini de 8 mesos amb els dos estius de pausa. Pel que fa a la plaça Vila Romà, ja han començat i té un període de 4 mesos d'execució. I aviat començaran les obres del nou espai lúdic i esportiu de la Riera de Calonja. Bon dia, Elena Santín.
Bon dia. L'alcalde de Sant Antoni, Calonge, Jordi Soler, ha explicat a Ràdio Capital que només falta la licitació, que tindran tan aviat com sigui possible.
L'intenció és tenir-ho licitat el més ràpid possible, fer la seva execució aquest primer semestre.
El projecte, que es va aprovar l'any passat, compta amb parc infantil, enjardinat, zona d'estiraments i exercicis, una petanca i pipicamp.
El mercat de la carn de Palafrugell tanca per fer reformes en el paviment i la canalització d'aigües residuals. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. L'equipament estarà tancat a partir de demà, dia 15 de gener, i es calcula que les obres s'allargaran aproximadament 3 setmanes.
I l'Ajuntament de Torroella aprova el reglament d'ús dels horts comunitaris ecològics. Judit Saez, bon dia.
Bon dia, Gerard. Així és, aprovat a l'últim ple municipal i doncs establert el règim d'adjudicació de les parcel·les que, recordem, estan a la zona de Tamariuà, així com els drets i deures dels usuaris de l'Ajuntament i les taxes previstes.
I tornem a la Bisbal perquè, fidel a la seva política d'arrelament a l'actualitat literària, la Singletana va oferir dissabte passat una altra presentació de luxe, amb dos poetes joves que, sens dubte, donaran molt que parlar, amb Manel Magrinyà i Era, i ens ho explica ara mateix.
En efecte, dissabte a migdia es van presentar a la Singletana els poemaris guanyadors de les dues darreres edicions del Premi Francesc Garriga de Poesia.
El Premi Garriga està dirigit a poetes inèdits per donar veu a nous poetes, per descobrir la poesia que vindrà, que ells puguin també entrar en contactes amb altres poetes.
Sosta de carn, de Maria Gern, i Tanta gana, de Pol Guasch, són els guanyadors de les dues darreres edicions de Francesc Garriga.
I neix el Massí Tactic, el primer equip ciclista professional català en competir a l'UCI Women's World, la màxima categoria del ciclisme en ruta que organitza la Unió Ciclista Internacional. Bon dia, Laia Bodro.
Bon dia, Gerard. L'equip està format per 11 ciclistes d'entre 18 i 34 anys, d'entre les que destaca Belén López, 11 vegades campiona d'Espanya.
I Paula Badosa jugarà l'Open d'Austràlia després de superar la classificació prèvia.
La tenista de Begur va superar en l'última fase a la ucraïnesa Marta Kostyuk. Jugarà per primera vegada al torneig australià.
I Adel Michal, tercer classificat a la Great Stirling Cross Country.
L'atleta palamosí va travessar la línia de meta només un segon més tard que l'atleta estadounidenc Hilary Voss, campió de la cursa.
I com cada setmana farem un repàs als resultats esportius del Baix Empordà.
Sorpresa al municipal de Calonge. Els locals van sotmetre el Palafrugell guanyant per 4-0.
I l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Santa Cristina d'Aro i també per Torroella de Montgrí. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Avui us proposem una xerrada per famílies amb nadons a Santa Cristina d'Aro i també una interessant exposició de fotografia a la Fundació Mascor de Torroella de Montgrí.
I ara que també farem un últim repàs al temps abans de passar a una pausa publicitària. Martí.
Avui ens espera una jornada amb cel serè, temperatura freda al matí.
Doncs avui ens espera una jornada amb cel serè i amb temperatura freda. Una pausa i tornem.
El nou número de la revista de Palafrugell ja és als punts habituals. Aquest mes us expliquem la polèmica generada per la tala de pins a Aiguaixalida en uns terrenys on els propietaris hi volen construir 33 xalets. Entrevistem el peix fregit 2018 Josep Piferrer Rigall i sabrem què pensa del Palafrugell actual. I us expliquem per què hi ha en una església de Roma la imatge d'un Sant Crist mutilat procedent de Palafrugell. I com sempre, totes les seccions habituals. I ara, si us en feu subscriptors, rebreu a casa 12 números per només 30 euros i entrareu en el sorteig d'un menú de garoïnada per dues persones. La revista de Palafrugell és el vostre quiosco llibreria. No us la perdeu.
Doncs fins aquí, i ja són les 8 i 8 minuts del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital, connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio La Bisbal. I per si no us havia quedat l'hora, són les 8 i 9 minuts.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Hem passat de tots els titulars, ara toca l'informatiu com a tal. Per això passarem a la Bisbal, que és on va començar totes les notícies. Divendres de la setmana passada vam entrevistar el supermatí Lluís Sáez, l'alcalde de la Bisbal, que, com és sabut, ha renunciat a tornar-se a presentar i vam aprofitar l'entrevista a l'encara alcalde per abordar les qüestions de més actualitat a la capital del Baix Empordà. Manel Magrinyà, bon dia.
Efectivament, i vam començar preguntant-li per un tema que, vist des de fora, sembla sorprenent com és que un any després d'haver-se declarat la nul·litat del contracte amb Sorea, aquesta empresa continua gestionant el servei d'aigua potable del municipi.
És una qüestió més tècnica i jurídica que no pas una qüestió política. Estem a l'espera que l'empresa auditora ens presenti el document definitiu i aquest document definitiu presentar-lo a tots els grups municipals, a tots els municipals en representació a l'Ajuntament, i un cop fet aquesta presentació, doncs l'Ajuntament presentarà aquesta proposta de liquidació de contracte, farà aquesta liquidació de contracte doncs, amb el mercantil Sorea.
Seguint amb l'aigua, ens vam interessar per l'estat de la municipalització del servei.
Evidentment, quan tu fas un pas com aquest, el que l'has de fer és amb totes les conseqüències i que realment doncs, sigui una millora del servei i que no comporti un increment de preu davant de l'usuari. Per tant, ha de ser una gestió que sigui autosuficient, vol una estructura important i, per tant, aquesta estructura s'ha de veure quin és el moment en què aquesta estructura pot tirar endavant, perquè, evidentment, doncs, suposa una incorporació de personal, tota una sèrie de qüestions que en aquests moments s'està doncs, estudiant quin és el millor moment, repeteixo, doncs, perquè l'Ajuntament pugui assumir-ho. I això s'ha explicat a tots els grups polítics.
Sobre l'entreja i incivisme, Lluís Sáez va parlar de la implantació del sistema de recollida d'escombraries porta a porta, que en la seva opinió fa innecessària la instal·lació de càmeres per detectar els infractors.
Hi ha comportaments incívics i els que es detecten es sancionen i es multen. La implantació i les despeses que comportaran aquesta recollida doncs, porta a porta, el que significarà que tots aquests punts de recollida selectiva, que en aquests moments són el focus d'abocaments incontrolats, desapareixeran.
En referència al pressupost del 2019...
La realitat de la Bisbal és que és un govern de tres partits polítics. Per tant, s'han de recollir les diferents sensibilitats de les tres formacions i, per tant, doncs, en aquests moments estem ultimant doncs, els detalls doncs, per presentar doncs, el pressupost en aquest ple del mes de gener.
Pel que respecta a les sessions de zones públiques del barri del Convent, confirmar que hi ha una coordinació entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns per aconseguir-les en breu.
Pot haver-hi la sessió per part d'uns quants i en el cas que hi hagués alguns que no estiguessin disposats a fer-ho, el que l'Ajuntament té el mecanisme llavors de l'associació.
Sobre l'estat de les moltes obres que hi ha engegades actualment a la ciutat, van començar preguntant-li per les de l'antic Ajuntament, que ja fa molts de dies que tenien que estar acabades.
Convençut que al final d'aquest primer trimestre d'aquest any l'Ajuntament vell estarà en marxa i en funcionament i a servei dels ciutadans.
Sobre les darreres actuacions a l'Avinguda Josep Irla, ens va manifestar que les obres que s'han fet fins ara són provisionals i per guarir els efectes de les darreres pluges. Una renovació total del carrer Paral·lel ha d'anar lligada a la renovació també total de l'Avinguda de l'Aigüeta, ens va dir Lluís Sáez. Una cosa és la renovació de la xarxa d'aigua i clavegueram i l'altra, una renovació integral que té un sobrecost important i comporta el pagament de contribucions especials pels veïns.
Evidentment, les voreres actuals són les que són i estan malament. Però dintre de l'estar malament el que farem serà alguna actuació de retoc i de millores perquè aquestes voreres doncs, estiguin més transitables del que són en aquests moments.
Com a darrera pregunta que li van fer i sobre el seu protagonisme dins la propera campanya electoral...
Crec que en un moment de relleu i en un moment de canvi el protagonisme no li correspon a Lluís Sáez, que és el que marxa, sinó que el protagonisme li correspon a Enric Marquès i la candidatura doncs, que Enric Marquès pugui presentar, que segur que serà la millor candidatura que es presentarà a les eleccions municipals.
Amb aquestes paraules, tancava l'entrevista en Ràdio Capital l'encara alcalde de la Bisbal, Lluís Sáez i Puigdemont.
Moltes gràcies, Manel. I el Consorci de la Costa Brava invertirà més de 20 milions d'euros en la remodelació integral i posterior ampliació de la depuradora de Palamós. Aquest serà una de les 7 obres que durà a terme l'organisme durant els propers 3 anys. Adriana Sala, bon dia.
Sí, es tracta d'un pla de reformes que l'organisme té previst aplicar els propers 3 anys i que dedica la majoria d'esforços al projecte de la depuradora de Palamós. D'una banda, s'efectuarà una remodelació integral de la infraestructura, una obra que costarà uns 15 milions d'euros i que es complementarà amb l'ampliació de la canonada subterrània que envia al mar l'aigua tractada, en aquest cas amb un cost de 5,6 milions. Aquests dos projectes estan, de moment, en fase prèvia de redacció dels estudis, segons va confirmar Josep Soler, president del Consorci de la Costa Brava. Soler va explicar el cost de l'obra i va afirmar que la depuradora de Palamós és la més antiga que s'ha construït i que actualment ha quedat petita.
El pla de 5 anys és aquest de 14, que es pot convertir en 17. El que són els 24 són bàsicament, hi ha 15 que és la estació depuradora de Palamós, Palamós, Mont-ras, Vall-llobrega, Calonge i Palafrugell, que és la més antiga, és la primera que es va constituir i que en aquests moments, a part de ja haver quedat petita, perquè és de l'any 70 i poc, a part d'haver quedat petita, necessita, doncs, després de 50 anys, una remodelació.
Aquesta és una de les 7 actuacions que el Consorci té previstes al voltant del litoral gironí i que també comprèn treballs a depuradores com la de Tossa de Mar. A més, el Consorci té previst realitzar actuacions de millora del sanejament a municipis com Sant Feliu de Guíxols, amb una reforma de l'estació de bombament central, juntament amb Roses, Lloret de Mar i Empúria Brava. D'altra banda, també hi haurà millores en el sistema d'abastament, que comprèn la captació, potabilització i distribució de l'aigua. Durant els propers 5 anys, el Consorci efectuarà actuacions per valor de 17 milions d'euros. Tot plegat, segons Soler, té l'objectiu d'aconseguir unes instal·lacions en condicions més que notables.
La resta és el pla d'inversió aquest que s'ha fet a 5 anys, que inclou aquests 14 milions amb les actuacions que no us els he dit totes, perquè n'hi ha moltes, però sí que en el temps es van succeint. I que ha de permetre que un moment que estigui acabades totes, el sistema de la Costa Brava estigui en condicions més que notables. No serem mai un 10, perquè això és impossible, i més si ja partim d'uns anys de funcionament, però sí que tindrem unes instal·lacions que en aquell moment podrem estar tots tranquils.
Actualment, el Consorci de la Costa Brava està efectuant tràmits per subministrar Colera i Mont-ras. A més, també incorporarà la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües de Palafrugell, Pals, Regencós i Begur.
Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Una pausa i tornem.
Si tens entre 50 i 69 anys, hauràs rebut una carta convidant a fer-te un test de sang oculta en femta. Amb aquest simple test de femta pots prevenir el càncer de còlon. No ho dubtis i acosta't a la teva farmàcia per recollir-lo. Per qualsevol dubte sobre el càncer de còlon i la seva prevenció, visita aquest mes de gener al CAP de Torroella de Montgrí l'exposició informativa cedida per l'Associació Catalunya contra el Càncer amb la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Girona. Cura't en salut. Per més informació, la pàgina web de l'associació asc.es.
I col·labora Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Doncs són les 8, 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. I les últimes notícies passen a Palamós, perquè s'ha iniciat la remodelació de la plaça Vila Romà i d'aquí, més o menys, un mes, començarà l'urbanització de l'Eixample, que serà una reforma integral. L'Eugènia Güell, posa'ns al dia, explica'ns detalls de tot plegat.
Comencem amb aquesta urbanització de l'Eixample, que queda delimitada pels carrers Carmel, President Macià, Enric Vinque i Indústria. Ara mateix ja s'ha seleccionat l'empresa i estan en fase de redacció de projecte. Per tant, no se saben detalls de com totes aquestes obres afectaran a la circulació. El que sí que sabem és que suposarà una reforma integral, és a dir, pel que fa al clavegueram, ampliació de voreres, senyalització, etc. El regidor d'Urbanisme, Jordi Pallí, ens ha explicat que millorarà en molts sentits, però que afectarà a les places d'aparcament.
Tindria a ser una idea d'agafar la zona d'Eixample i donar-li aquesta mena d'injecció, de rehabilitació de voreres i carrers per tal de fer-los més fàcils de poder accedir, més accessibles per la gent amb dificultat, complir normativa en tema de voreres que en alguns casos no compleix, i això comporta necessàriament en alguns casos, i més a la part de futur, el que es farà més endavant, canvi en el tema dels aparcaments, que degut a la necessitat d'eixamplar volera fa que l'aparcament molt desaparegui i hagi de disminuir substancialment.
Que, per cert, les obres també a Palamós de l'aparcament del carrer dels Almogàvers, que crearà un giratori, té un termini de 4 mesos. Pel que fa a les obres de l'Eixample que comentàvem, està previst que les obres durin 8 mesos amb una pausa els 2 mesos d'estiu de juliol i agost. D'altra banda, ja han començat les obres de remodelació de la plaça Vila Romà, que en aquest cas seran de 4 mesos d'execució. Pallí ha explicat que amb aquesta reforma serà molt més diàfana i amb més zones per la mainada.
D'alguna manera el que es pretén és que pugui ser més utilitzada encara pels veïns del sector amb diverses activitats com ja es venia fent, però amb millors condicions per fer-los, sobretot per protecció dels més petits, amb una zona de jocs per criatures, fent un perímetre tancat i donant-li una major amplitud a la pista, que sembla que eren les reivindicacions que també els veïns havien donat en temps.
Gràcies, Eugènia, perquè aquest era un dels temes més polèmics, que va ser la font ornamental, que hi havia desacord veïnal i que s'havia de retirar o canviar d'ubicació. Finalment s'ha decidit mantenir-la, però després desplaçar-la a la zona verda davant de l'espai per guanyar espai de lleure infantil. Aquest semestre començaran les obres del nou espai lúdic i esportiu i zona verda de la Riera de Calonja. Ho ha explicat l'alcalde de Sant Antoni Calonja, Jordi Soler, en declaracions a Ràdio Capital. Helena Santín.
Efectivament, Soler ha remarcat que el projecte ja està redactat i aprovat i només falta la licitació, que tindran en les properes setmanes. Per tant, preveuen començar les obres aquest mateix semestre. L'alcalde posa en valor la rellevància d'aquest projecte.
Es tracta d'una zona molt propera al final a la platja de Torrelodina, al final de la Riera de Calonja, i que està en una zona on està plenament habitada i, per tant, entenem que és un equipament més i molt important a l'hora de procedir a buscar espais de lleure per la gent i, en aquest cas, també pels animals.
La zona es troba concretament al tram final de la Riera de Calonja. És un passadís de més de 600 metres de llarg que s'estén en paral·lel a la riera. L'alcalde també ha recordat que abans en aquest espai hi havia un parc, però uns aiguats el van destrossar fa temps. El projecte, que es va aprovar l'any passat, compta amb parc infantil, enjardinat, zona d'estiraments i exercicis, una petanca i pipicant. Les obres tindran una durada aproximada de 2 mesos.
Gràcies, Helena, i com dèiem els titulars, a partir de demà, dia 15 de gener, no es podrà anar a comprar al mercat de carn de Palafrugell, perquè s'inicien les tasques de millora del paviment i de la canalització d'aigües residuals. Maria, explica'ns més.
Exacte, l'objectiu és poder assolir un millor sanejament de l'equipament i alhora esdevenir un mercat de referència a la comarca. Són unes reformes molt necessàries per l'espai per tal de poder desenvolupar la seva activitat diària sense cap tipus d'inconvenient. Està previst que les obres s'allarguin aproximadament 3 setmanes i el mercat estarà tancat al públic. Malgrat això, els ciutadans que vulguin anar a comprar ho podran fer igualment, perquè el mercat de la fruita i verdura i el del peix continuaran oferint els seus serveis. D'aquesta manera, es podrà accedir a fer la compra en aquests 2 mercats, malgrat el de la carn estigui tancat. Recordem també que Palafrugell compta amb el mercat setmanal, que té lloc cada diumenge.
Gràcies, Maria. I Torroella de Montgrí ha aprovat el reglament d'ús dels horts comunitaris a la zona de Tamariguà, a l'últim ple municipal. En aquest s'estableix el règim d'adjudicació de les parcel·les, els drets i deures dels usuaris de l'Ajuntament i les taxes previstes. Judit Saez.
Exactament. D'acord amb el principal objectiu de la iniciativa, fomentar l'agricultura sostenible i de proximitat, el pla determina que totes les mesures han de garantir que els horts siguin efectivament ecològics. Doncs tots els usuaris hauran d'assistir obligatòriament a formació d'horticultura ecològica. A més, el reglament també preveu la creació d'una comissió de seguiment per tal que es faci un bon ús de les parcel·les, es resolguin possibles problemàtiques, es fomenti l'agricultura ecològica o l'ús sostenible d'aigua, entre d'altres. En aquesta línia s'ha establert que la comissió estigui formada per personal municipal i per usuaris dels horts. També consta en el reglament la possibilitat que els usuaris mateixos dels horts puguin constituir una associació d'hortalans. L'objectiu és vetllar per la conservació i la millora de les instal·lacions, tant d'ús individual com col·lectiu. Ara falta aprovar la convocatòria pública i les bases que establiran els terminis de presentació de sol·licituds i la documentació requerida als sol·licitants. Pel que fa a l'adjudicació de les parcel·les, es farà per lliure concurrència i per un període de màxim 3 anys, amb una adjudicació inicial d'un any i la possibilitat de pròrroga de 2 anys més. Els requisits per accedir-hi són ser major d'edat i estar empadronat al municipi. No obstant això, el consistori ha destacat que si hi ha més demanda que oferta, es farà un sorteig públic. En aquest cas, doncs, caldrà abonar una taxa de 50 euros i deixar una fiança també en aquelles parcel·les destinades a entitats socials i educatives. La posada en marxa d'aquest projecte, recordem, s'ha gestionat des de les àrees municipals de Medi Ambient i d'Acció Social, i les regidores corresponents Sandra Bartomeus i Roser Font van visitar les obres finalitzades juntament amb els responsables de l'obra.
Gràcies, Judit, i de on estàvem ara mateix, que era el Tamariuà, al ple municipal que es va aprovar a Torroella de Montgrí, passem a la Bisbal, perquè Maria Isern i Pol Guaix són dos joves promeses de la poesia catalana actual, que són ben bé a punt d'esdevenir una esplèndida realitat, i dissabte passat ho van demostrar a la Cingletana.
Efectivament, Sosta de Carn, de Maria Isern, i Tanta Gana, de Pol Guaix, són els guanyadors de les dues darreres edicions de Francesc Garriga, un premi literari dirigit a poetes inèdits que es farà la segona setmana del mes d'octubre al Libers-Liber, de Besalú. Són dos conceptes diferents de percebre la poesia. Maria Isern, per exemple...
Vaig passar per un moment en què crec que tothom, tard i d'hora, hi passa, a través de les preguntes de què és el meu cos i què estic fent jo des del meu cos, que al final és l'habitacle des del qual em relacionaré amb el món per sempre, per tota la vida, vulgui o no.
I pel que fa a Pol Guaix?
Per mi la poesia sempre és la manera de dir una cosa que no és eminentment poètica o literària, sinó que és una manera de poder-ho plasmar i dir-ho d'una altra manera diferent, no? Jo moltes vegades entenc la poesia així, no només lingüístic o literari.
Esther Andorrà és l'editora de la Breu Edicions i ens explica una miqueta de què va aquest premi Francesc Garriga.
El Premi Garriga està dirigit a poetes inèdits per donar veu a nous poetes, per descobrir la poesia que vindrà, que ells puguin també entrar en contacte amb altres poetes. És un homenatge a Francesc Garriga, que és un poeta que ens estimava moltíssim, que era una mena de padrí de tots plegats, els que són els editors, i que volem que, donant el premi amb el seu nom, sigui un homenatge continu i també que creï la curiositat cap a la seva obra i per la seva vida, que no volem que quedi l'oblit, i és la manera de donar a reconèixer.
A més de la Breu Edicions de Barcelona, el poemari guanyador del Francesc Garriga és editat per tres altres editorials: Adia, Edicions de Mallorca, Edicions del Buc de València i Cafè Central de Sabadell.
Gràcies, Manel. 4 minuts per 8:45 del matí. I avui passem pel comentari de la Rosa Regàs.
Jo us havia demanat als Reis que enviessin alguna persona del seu sèquit que ens arreglessin el camí. És clar que l'any passat també els ho vaig demanar, i l'anterior igual, però ni l'any passat, ni el de més enllà, ni aquest m'han fet cap cas. I no és pas massa difícil el que els hi demano. Amb prou feines un quilòmetre i una mica més, que amb una passada de carrossa ens n'hauríem sortit. Ja sé que la carrossa no és una pisonadora, però està tan malament el camí que m'hi hauria conformat. Deia allò de la carrossa perquè sé que els Reis no aconsegueixen el que volen donar-nos amb diners, sinó més aviat amb regals. I és per això que, per més que ho he demanat cada any i mai m'han fet cas, no perdo l'esperança i estic bastant segura de que un any o altre m'escoltaran. És clar que no és l'única cosa que els he demanat. N'hi he afegit unes quantes perquè triessin, perquè em fan falta tantíssimes que, sigui el que sigui, ja estaria contenta. Però sembla que els Reis d'Orient només es dediquen a portar regals de tipus personal o familiar, com si no volguessin sentir parlar no ja del meu camí, ni tampoc de portar-nos uns bons bidons d'escombraries que situessin menys lluny de casa nostra i que miraculosament estiguin sempre buits i no facin pudor i no et caigui tot a sobre quan descarregues les bosses, o d'un carter, per exemple, com tenen a Suïssa, que porten les cartes fins i tot a l'avi de Heidi, que viu dalt de totes les muntanyes, sinó d'altres coses més importants sobre el benestar comú, com solucionar problemes socials tan greus com vivim, o com regalar una mica més d'intel·ligència als nostres governants, que van tot el dia amunt i avall, però fa temps que la majoria no n'encerta ni una. En canvi, veig que arriben plens de jocs de tot tipus pels nens, i que estan bojos d'alegria, i coses precioses per nosaltres, els grans, que tenen a veure amb la festa, l'alegria, l'amistat, la fantasia i molt, molt, molt amor per qui en demana i li fa falta, que no està mal. De vegades penso que els Reis no volen solucionar problemes socials, no perquè no puguin o no vulguin, sinó que és la seva manera de dir-nos que el seu regne, com el de Jesús, no és d'aquest món i que no són ells, sinó nosaltres, els que hem de portar solucions als nostres problemes. I potser tenen raó. Però, per altra banda, tal com està el panorama que estem vivint, si són els que ens governen, els que ens han de convocar per fer-nos protestar pel que no funciona i mostrar-nos el camí per millorar, encara que només sigui una mica, no veig com ho poden fer. No fan més que parlar de com lluitar per un món millor, però no són capaços ni d'arreglar un camí esquerdat i foradat des de fa anys, ni d'aconseguir que funcioni la recollida d'escombraries en una petita ciutat com la nostra. De tot cor us desitjo que els Reis us hagin omplert la finestra de totes, totes les coses que desitgeu.
Són 8:45 del matí i aquest últim any el moviment social feminista MeToo s'ha apoderat de la societat. La veu de la dona s'ha alçat i ha fet escoltar arreu del món. Tot i això, encara sembla sorprenent quan no s'acaba d'escoltar del tot. De fet, això li va passar a Rita Spinett. Però qui és aquesta dona? Per saber-ne el relat d'Espinet del segle XIX, parlem amb Pep Vila. Bon dia, Pep.
Bon dia.
Pep Vila és filòleg i a l'Arxiu Històric de Girona va trobar el relat d'Espinet. Però, primer de tot, qui era Rita Spinett?
Bé, Rita Spinett era una dona nascuda a principi del segle XIX a Palamós. El seu pare era escultor i eren en aquella època eren d'una bona família, i aquesta dona va fer un mal matrimoni amb un droguer que era de Figueres. Llavors, cansada de maltractaments físics i morals, aquesta dona va presentar una denúncia a la Cúria Real. La Cúria Real era l'instrument judicial de l'època, i d'aquesta declaració, d'aquesta denúncia davant del jutge, doncs se n'ha conservat dos o tres folis de la seva declaració. Llavors és com un miracle que d'una documentació de principis del segle XIX, amb tota la guerra del francès i amb la destrucció que hi ha hagut de tots els arxius per incendis i per incúria, s'hagi conservat una mica el seu relat.
Sí,
jo vaig fer més que...
Com es troba el seu relat?
Bé, per un atzar d'aquells, com que jo remeno pels arxius, vaig llegir ara fa un any i mig, aquest, diguéssim, el seu testimoni, i com que era un testimoni molt punyent, era un testimoni molt cru, i ella parla en primera persona i no s'està de res, doncs vaig creure que això doncs seria interessant de donar a conèixer, per veure com una dona va patir tant. Aquesta dona va morir als 55 anys, segurament malalta i amb molts problemes. Heu de pensar que a l'antic règim, en aquella època, no hi havia ciutat social, ningú tenia dret a res, les dones no hi havia cap que treballés, llavors les condicions socials, econòmiques, doncs eren molt diferents de les d'ara, tot i que també són difícils, i el seu testimoni, que no és únic, és a dir, no es penseu que aquesta noia, la Rita Spinett, fos un cas excepcional, sinó que si revisessin els arxius i tot el que s'ha conservat, n'hi ha moltes més i amb relats encara molt més durs.
És a dir, que tot i ella és l'única que s'ha trobat el relat, o n'hi ha més relats i no s'han fet públics?
Segurament que sí, buscant també els arxius eclesiàstics de Girona també conserven molts testimonis de matrimonis que intenten separar-se, per moltes raons, per violències. És a dir, la violència és consubstancial al gènere humà. Si avui dia, al segle XXI, hi ha violència contra les dones, hi ha violència contra els nens, hi ha violència doncs contra la gent gran o la gent jove, heu de pensar que en altres èpoques cada vegada que entraven els soldats en un poble, doncs cada vegada que hi havia una colla de bandolers que saltaven un mas, el primer que feien era exercir la violència doncs, contra els més febles, que a vegades li servia com de moneda de canvi. És a dir, de Rosa, de Rita Espinet, malauradament o desgraciadament, n'hi ha moltes. El que passa que, en aquest cas, jo vaig poder buscar la partida de naixement, vaig poder portar la partida de mort, vaig poder contextualitzar qui era la seva família, d'on provenia, però d'altres vegades hi han relats d'aquests que són anònims i que no saps d'on surt o que és molt difícil contextualitzar, diguéssim, la seva personalitat. Mm.
Diríem que Espinet és el mito del segle XIX?
No ho crec, no, perquè jo rebaixaria una mica les expectatives. Era una dona, com moltes altres, que ha dit també hi havia nens, els nens s'incorporaven als 12 i 13 anys al treball. Penseu que a Barcelona i en altres llocs que hi havia indústria tèxtil, hi havia noietes de 13 i 14 anys que s'incorporaven als telers. Doncs gairebé totes aquestes noies que s'incorporaven als telers a treballar amb jornades de 10 hores cada dia, de dilluns a dissabte, patien abusos dels amos de les fàbriques i dels vigilants de les empreses, quan no dels propis companys de la feina. És a dir, que moltes noies d'aquestes que anaven a treballar a les 7 del dematí amb una fàbrica tèxtil de Barcelona eren assaltades pel camí i a la pròpia empresa doncs, hi ha molts testimonis que eren violentades.
Ens has comentat que Espinet va estar casada i es volia divorciar. Sí. Va aconseguir divorciar-se?
Aquest expedient, que malauradament no està complert perquè hi falten moltes fulles, aquest expedient dona la impressió de que la denúncia que fa davant del jutge de l'època és perquè ella es vol divorciar. Ara bé, com que no sabem com acaba la història, jo no puc assegurar si es va separar formalment o es va acabar divorciant. Pensem que en aquella època també les condicions per separar-se o per divorciar-se eren molt diferents de les d'ara. A Catalunya i a Espanya no hi ha una llei del divorci fins a la Segona República, i estem parlant de l'any 1800. Llavors aquesta dona primer parla amb la seva germana i després parla amb el capellà del poble, amb el qual intenta buscar una ajuda. Però esclar, el capellà del poble ja l'adverteix, que el capellà de Palamós l'adverteix doncs, que pagar amb un advocat i els tribunals és molt car, i li insinua que miri de resolar-ho. Però clar, el seu home doncs, a més d'encomanar-li una malaltia venèria, de fer-li com avortar,
quina malaltia? O no se sap?
Una malaltia venèria, el gàlic. Bé, en deien el gàlic perquè una sífilis o alguna cosa. Això vol dir que el seu home, a més allà ja ho explica, freqüentava altres dones i li va encomanar al cap de 15 dies de casar-se ja li va encomanar una malaltia venèria.
Quants anys tenia quan es va casar?
20 i pico d'anys. Heu de pensar que en aquella època, una altra cosa que també la gent de vegades desconeix, no hi havia antibiòtics, no hi havia penicilina. Llavors la gent que freqüentava les prostitutes, doncs com que l'higiene deixava molt de tenir la importància que té ara, doncs molta gent quedava infectada, i si no tenies cura això passava amb altres persones. Llavors la Rita Espinet es queixa que té molts mals de ventre i que va amb un metge de Palamós i diu que això és una malaltia venèria. Després el seu home s'entenia amb una vídua de Sant Feliu de Guíxols i la porta a casa seu, és a dir, que encara l'humilia i mantenia relacions amb altres dones. Per tant, és allò que deia abans, de que la vida, sempre hem de pensar que la vida de fa 200 anys enrere era molt més dura que ara. Llavors, a la partida de defunció, que s'ha conservada també a la parròquia, en una parròquia de Palamós, dona a entendre que el capellà hi fa una inscripció, però diu que no ha rebut els Sants Sacraments, perquè possiblement aquesta dona es va poder arribar a divorciar naturalment, o a separar naturalment, per un capellà d'aquella època. Una persona separada o divorciada gairebé era una heretja, i no crec que aquesta dona, parlant en plata, doncs devia morir així, entre cometes, en pecat, i en el capellà no li fa gaire gràcia això, i sembla ser que la partida de defunció, ja sabeu que quan una persona doncs es mor, doncs el capellà sempre li fa una banda al final, doncs en aquest cas ell apunta que no li ha donat, no? Això deixa entreveure que alguna cosa devia passar que no la sabem, perquè el capellà li negués aquest auxili espiritual.
Doncs, quan sapiguem alguna novetat més, ja ens ho comentaràs.
Sí, moltes... els arxius, i ja us ho dic, malgrat les dificultats del nostre país, perquè hi ha hagut guerres, revolucions, incendis, aiguats, incúria per part de les autoritats civils i eclesiàstiques, els arxius catalans són molt i molt rics. L'únic que cal és tenir paciència, mirar d'entendre la lletra i mirar de contextualitzar el tema. Naturalment, hi ha aquí en els expedients de la Cúria Real de Girona n'hi ha 2.000 d'expedients. Jo me n'he mirat uns 20 o 30, i que segurament que si en miréssim un centenar més, doncs trobaríem moltes altres coses, moltes violències. La vida està plena de violència, i ja ho veieu, cada dia n'hi ha, i som al segle XXI.
Doncs, Pep Vilà, moltes gràcies per atendre l'entrevista. Adéu, bon dia.
Adéu-siau, bon dia. Adéu-siau.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Una pausa i tornem.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software. Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Residem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà. Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
2 minuts per 3:15 del matí i esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio La Bisbal. El primer equip de femení català en competir a la UCI Women's World tindrà segell Baix Empordanès. Divendres es va presentar l'equip ciclista Massi Tàctic. L'equip és la nova aposta del centre ciclista Baix Ter de Torroella de Montgrí. Laia Bodro, què ens has d'explicar?
La presentació va tenir lloc el divendres a la seu de Tàctic a Bescanó. L'equip està format per un bloc de ciclistes d'entre 18 i 34 anys procedents de Barcelona, Lleida, Tarragona, Illes Balears, València, Madrid, Cádiz i Ávila. La plantilla serà la següent: Valen López, Sofia Barriguete, Nekane Gómez, Teresa Ripoll, Elisabet Escursell, Elisabet Llebrés, Cristina Aznar, Sandra Moral, Noemi Ferrer, Mireia Benito i Marina Isan. La ciclista més destacada de l'equip és Valen López, 11 vegades campiona d'Espanya. Per a poder competir a les proves de la categoria d'èlit de la UCI World Tour, s'ha d'estar classificat entre els 15 millors del rànquing o comptar amb invitacions extres. L'equip de Torroella té altres probabilitats d'anar convidat a les dues proves en terreny estatal, a l'Emakumen Euskal Birra al maig a Biscaia i la Madrid Challenge by la Vuelta al setembre a Madrid.
I la tenista de Begur, Paula Badosa, es va classificar el passat divendres per fer la fase final de l'Open d'Austràlia, derrotant a la ucraïnesa Marta Kostyuk en dos sets. Laia.
Serà la primera vegada que Badosa estigui a la fase final del torneig australià. Entrenada pel ganxó Xavier Budó, Paula Badosa està decidida a donar el salt a l'èlit del tennis. Budó havia entrenat anteriorment a la tenista canària Carla Suárez. Badosa s'enfronta a la primera ronda a l'australiana Kimberly Kirrell, número 240 del món.
Doncs, després de jugar aquesta matinada a l'Open d'Austràlia celebrat a Melbourne, Badosa ha perdut el partit contra Kirrell per 4-6 i 6-2. O sigui, és a dir, ara ens hem quedat sense representació baix empordanesa a l'Open d'Austràlia. I més notícies, perquè el Baix Empordà també ha tingut representació a la Great Stirling Cross Country, la competició que enfronta els equips del Regne Unit, Europa i Estats Units.
L'estatunidenc Hilary Boss va ser el primer a travessar la línia de meta, amb un temps de 23 minuts 48 segons, juntament amb el suec Napoleon Solomon amb el mateix temps. Mechal va travessar la meta amb un temps de 23 minuts 49 segons, juntament amb l'estatunidenc Leonard Corey. En el global, Europa es va endur la victòria amb 55 punts.
I comença el repàs esportiu del Baix Empordà, que aquest 2019 passarà a metres els dilluns. El Palamós punxa a casa contra el filial de la Unió Esportiva Llagostera per 1-2.
Era una bona jornada per retallar distàncies amb els líders de la categoria. El Girona C i el Vilassar de Mar havien empatat els seus respectius partits, però el Palamós no va poder sumar contra el Llagostera B. El Degà va fer una mala primera part i va marxar al descans amb un 0-2 en contra, que va intentar remuntar el segon temps. Un gol de Pepo Soler al 70 va retallar distàncies al marcador. Tot i la derrota, el Palamós segueix quart amb 27 punts, a 13 del Girona C, líder de la primera catalana.
I el Guíxols goleja el Camprodon en una segona part perfecta i aprofita l'ensopegada del Bescanó per a tornar a la segona posició.
No podien fallar. Després d'acabar el 2018 perdent contra el líder, l'Escala, el Guíxols necessitava els 3 punts per a mantenir-se dalt. Amb l'empat del Bescanó del dissabte, la jornada es convertia en perfecta per retallar distàncies i recuperar la segona posició. Els jugadors ho tenien clar i van sortir molt endollats des de bon inici. Sanko va avançar als locals al 23, però 10 minuts més tard el Camprodon va igualar el marcador. Amb l'empat, els visitants es van envalentonar. Van ser uns minuts de nervis, no jugadors blaugrana van veure diverses targetes grogues. Després del descans, l'equip de Toni Sánchez va sortir amb les idees clares. Al 53, Sanko va tornar a marcar pel Guíxols. Amb el marcador a favor, el Guíxols s'ho va creure i no van tardar a entrar a les ocasions de gol. Xavi Mora, Marçal i Sanko, per tercera vegada, van fer pujar el definitiu 5-1. Els ganxons tornen a situar-se segons amb 37 punts a 5 de l'Escala. També a segona catalana, el Vilartaga es va començar l'any amb una contundent victòria al camp del Cué Base Roses i surten de la zona de descens. Ara mateix són 13ens amb 19 punts.
I sorpresa tercera catalana, el Calonge s'emporta el partit contra el Palafrugell amb una golejada per 4-0.
Alfons García, entrenador del Calonge, valorava en declaracions a Ràdio Capital el partit.
El partit que vam disputar dissabte contra el Palafrugell va ser un partit amb dues parts molt diferenciades. La primera part crec que va ser del Palafrugell, la segona va ser més de la Unió Esportiva Calonge, on la definició va ser la clau del partit. Amb una jugada, la jugada del primer gol és clau, ja que en Guillem el porter vol desplaçar, rebota amb el nostre davanter en Quintanilla i va a porta i acabem fent gol i de seguida, al cap de dos minuts, els hi fem el segon. Jo crec que ja nosaltres ens venim amunt i ells baixen una miqueta al cap, continuant lluitant, però després nosaltres amb dos contres sentenciem el partit, ens podem fem el 4-0 en el minut 87, o sigui, els gols són força tard. Jo crec que va ser un partit molt disputat, un partit maco de la categoria. 4-0 no reflecteix el partit que es va veure en el municipal de Calonge.
El Palafrugell continua segon amb 38 punts a 6 del líder, el Blanes. El Calonge puja fins a setena posició amb 28 punts. El mateix grup 16 de la categoria, l'Aro va guanyar el camp del Malgrat i escala fins a la quarta posició amb 33 punts. L'altre resultat del grup és Saulada 2, Sant Antoni 1. Al grup 15, el Torroella va guanyar el camp de l'Atlètic Pals, que sumat a l'empat a 2 del Bisbalenc contra el Llançà, fa que el Torroella torni a la segona posició de la categoria, a 9 punts del líder. El Begur va guanyar per 0-2 al camp del Cistella i es situa quart amb 34 punts.
I dolorosa derrota del corredor Mató Palafrugell, que va veure com li remuntaven un 4-1.
A falta de 15 minuts pel final, el corredor Mató guanyava per 4-1 el Lleidanet al Picat, però en pocs minuts els visitants van empatar el partit. Davant la incredulitat dels espectadors de Palafrugell, en temps esgotat, l'equip lleidatà feia el gol de la victòria. Amb aquesta derrota, l'equip de Palafrugell baixa fins a la tercera posició amb 21 punts. En bàsquet, el Sol Gironès Bisbal Bàsquet va guanyar la pista del Club Bàsquet Cerdanyola per 78-83 i es situa 5è amb 19 punts. Els Senglars de Torroella pugen a la segona posició del Campionat de Catalunya Sènior gràcies a la victòria al camp del Sabadell per 0-46.
Moltes gràcies, Laia, i abans de saludar la propera persona hem d'escoltar això. It's so much brighter when they go. You rained on my heart for far too long. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia. Bon dia, què tal? Com estàs?
Què estàs? Bon dilluns. Què t'acabes de despertar?
Sí, bueno, porto estona a la redacció de Ràdio Capital i, clar, no...
És que estic a l'estudi i fins ara no t'he vist.
Perquè m'amago, penso, no vull despistar-te, clar.
Sí, em sembla, així m'agrada.
No fos cas que et posis a riure aquí mig de l'informatiu, que també seria precipitat, no?
Bé, deixa el toc humorístic. Sí. Què estem escoltant?
Estem escoltant Medicine, el nou senzill dels Bring Me the Horizon, aquesta banda que sempre s'havien caracteritzat per fer rock així contundent i que ara s'acosten més a la música pop electrònica, almenys amb aquest nou senzill que formarà part del seu nou treball Amo, que surt a la venda doncs, aquesta mateixa setmana. A veure, escoltem-lo una mica, va. I si et sembla, anirem
sí, a Calvin Harris, perquè Calvin també té nou single, no?
I tant, al costat de Rack and Bone Man, que és aquell home gros, aquell home que és grossot, del Regne Unit, i que el vam descobrir amb aquell Human i Skin, doncs ara donen un nou, fa un nou gir a la seva carrera, s'acosta a la música electrònica, i el fa al costat de Calvin Harris.
Aviam.
A veure què sona, això. Are you holding me up? Now I'm strong enough for both of us.
Bé, és bastant animada per ser les, per cada 8 minuts per les 9 del matí.
Bueno, si la gent s'anima, la gent. Escolta, anem ara amb una altra cançó que canviarà una mica l'estil. És Grey, al costat de Leon, amb una cançó que es diu When You Back i que també s'estrena des de fa pocs dies aquí a l'antena de Ràdio Capital.
Aviam, escoltem.
Escoltem el Leon, va. Like a coat that I sold in the summer and I'm cold and I want you back. Want you back.
Like an old baby doll that some other kid stole. I want you back. Marc, a qui vols que torni?
Home, doncs m'agradaria que tornés molta gent, però com que no és possible, doncs què farem, no?
Sembla.
En Jubac, m'agrada aquesta cançó, trobo que té un rotllo molt guai i encaixa perfectament amb la fórmula de Ràdio Capital, que
sí.
Escolta les 24 hores del dia. Sí, tant que sí.
I, ja que estem demanant que algú torni, per què no tornem al principi amb Monarchy? Que cal dir...
T'agrada, eh?
Sí, la vaig escoltar per primera vegada i em va agradar molt. Per de reconèixer.
Escoltem Back to the Start, va.
És
una banda que
sí.
Està molt bé. Te la recomano i també la nostra audiència que els escolteu. De fet, aquesta setmana que ve surt a la venda ja el seu nou disc i té cançons com aquesta i moltes altres que han triomfat molt. Monarchy és una banda que, mira, aquestes que s'ha de tenir en compte i que també sonen habitualment aquí a Ràdio Capital.
Sí, que va passar... Un moment, abans et tallo un moment perquè em ve de gust.
Sisplau.
Que ahir quan estava escoltant l'àlbum només em van sonar quatre cançons i jo anava tornant i les sentia tota l'estona i després em vaig adonar que, tot i estar llistades, encara no estan disponibles.
Ah, molt bé.
Sí, doncs va ser una mica de fail.
Sí, home, és que no ha sortit encara el disc, home, espera't.
Ja, però necessitava pressa.
La de Hula Hop 8000 també, aquesta va tenir molt d'èxit, Hula Hop 8000, també la recomano. Midnight també, Deep Cup, en fi, tenen cançons molt bones i el disc surt, com diem, està ja al caure, està al caure.
El divendres, el divendres. Smith, no? I acabem amb Sam Smith, exacte.
Sí, home, aquest també ho coneixes, no?
Aquest també el conec. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone. Aviam, Marc, quina és la novetat del Sam Smith?
Doncs mira, estrenant aquesta novetat que no forma part encara de moment de cap disc, que estrenant aquesta cançó al costat de Normani, una noia que té una veu també que quan es posi candela diràs, ostres, quina veu més maca que té. Doncs la curiositat de Sam Smith i de Normani és que els dos artistes, l'última col·laboració que van fer abans d'estrenar aquesta cançó va ser amb Calvin Harris, perquè Sam Smith va estrenar el Promises i la Normani doncs, va estrenar una cançó també al costat de Calvin Harris. Per tant, sembla que tots estan s'han apropat a la música electrònica o deixen una mica de banda els seus estils per acostar-se doncs, a la música que ara actualment està triomfant més. No?
Doncs...
I Dancing with Stranger, no sé si tu ets de ballar amb estranys, no sé.
No gaire.
No gaire. No.
Bé, de fet, jo de ballar directament no sóc gaire de ballar. Acabarem directament.
Sí, m'he de donar compte per la fira d'indians que... Bé, en fi.
Però ja estàs preparat per entrar a les 9 i pocs minuts?
Exacte, estic preparat i amb moltes ganes. Ja he de començar una nova setmana aquí al Matí Capital, per tant, que la gent no desconnecti quan se'n vagi en Gerard, perquè tenim moltes coses a comentar fins al punt de les 12 aquí en directe a Capital.
Doncs, mentre tu et prepares, escoltarem les últimes notícies a nivell general amb la Alba Lejide, que ens ha d'explicar moltes coses. Fins ara, Marc.
Fins ara.
I com dèiem, els exconsellers Oriol Junqueras i Raül Romeva diuen que són pacifistes i que votar no és delicte en els seus escrits en defensa al Tribunal Suprem. Demanen ser excarcerats i que el judici es faci al Suprem, però a Barcelona, per protegir el seu dret de defensa.
Segons l'escrit de l'advocat Andreu Bandeneinde, avançat per TV3, la defensa no veu la violència armada d'una acusació per rebel·lió, la que implica les penes de presó més altes. Diu que és una invenció de la Fiscalia, que veu en el dret a decidir una agressió. I recorda que Junqueras i Romeva, abans que independentistes, són demòcrates i pacifistes.
I el president Quim Torra reitera el no als pressupostos de Sánchez a falta de cap moviment en relació al referèndum. El president acusa Madrid de no haver-se mogut ni un mil·límetre pel que fa a l'autodeterminació de Catalunya.
El cap del govern ha recordat que el xec en blanc per a Sánchez era només per aprovar la moció de censura i formar govern, però descarta seguir recolzant-lo perquè no ha avançat ni un mil·límetre pel que fa a l'autodeterminació de Catalunya.
I el nom de Macedònia trenca la coalició de govern a Grècia. El seu primer ministre, Alexis Tsipras, diu que demanarà la confiança del Parlament per esgotar la legislatura.
El primer ministre Alexis Tsipras i els seus socis de govern, els ultranacionalistes grecs independents, han pactat la ruptura de la coalició que es va formar a Grècia amb victòria sense majoria absoluta de Syriza a les eleccions del gener del 2015. El motiu del trencament és el reconeixement del nom de Macedònia. Els nacionalistes grecs, l'exèrcit i els sectors més conservadors del país s'han oposat al reconeixement internacional del nom de Macedònia perquè consideren que amenaça la integritat territorial de Grècia. La província del nord s'anomena així i temen que els seus veïns ambicionin integrar-la.
Un minut i mig per les 9 del matí. I fem un repàs a l'agenda abans de passar al programa al Marc Clapés, que ens espera ja amb el Matí Capital. A Santa Cristina d'Aro fan una xerrada dirigida a famílies amb nadons. Martí Seguer, bon dia.
La xerrada és avui a les 4 de la tarda al Punt d'Igualtat i ens explicaran la importància del vincle afectiu durant els primers anys de vida del nadó a càrrec del psicòleg Vicenç de Ferrer.
I la Fundació Mascort de Torroella de Montgrí exposa vides privades i històries compartides.
L'exposició mostra una selecció de més de 180 imatges que formen part d'un important llegat familiar que actualment compta amb més de 2.500 registres. Es tracta d'un fons excepcional que destaca pel seu gran abast cronològic com geogràfic, el qual es remunta a mitjans del segle XIX, on s'hi observen alguns dels primers procediments fotogràfics, amb la presència de fotògrafs nacionals i internacionals. La mostra i el catàleg permeten resseguir importants aspectes de la història de la fotografia i posen en valor la importància dels fons familiars com les fonts de coneixement per la història, els costums i els valors de la societat en diferents èpoques.
Gràcies, Martí. Nosaltres tornem demà dimarts, de dia 15 de gener, a les 8 del matí. I ara us deixem amb en Marc Clapés al Supermatí, que ara passarà a ser el Matí Capital. Gràcies i fins demà. Supermatí.